El Club Nàutic Formentera celebrà el passat dia 26 de setembre una assemblea general per renovar la junta directiva, que torna a estar encapçalada per Vicent Tur i compta amb Vicent Costa de vicepresident i Ricardo Tur de tresorer. L'entitat afronta el desafiament d'aconseguir deixar de ser l'únic club nàutic de les Balears que no disposa d'amarratges. Teníem nosaltres amb Vicent Tur, president del Club Nàutic. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa, Vicent.
Bon dia i bona tarda a tots.
A veure, què se n'ha fet d'aquell projecte que presentàreu, em sembla que el 2018, per aconseguir amarratges socials a la Sabina?
Bueno, aquell projecte està dins un sobre, l'autoritat portuària de Palma, i supos que algun dia decidiran veure què fan, no? De fet, han canviat moltes coses, han canviat les bases, han canviat tot sense cap tipus d'avís ni cap tipus de comunicació, pues ara no saben si ho faran d'una manera o si ho faran de l'altra. Hi havia dues figures, que eren competència de projectes i concurrència de projectes. La primera predomina molt, el pes de l'oferta econòmica és molt important, o sigui, va enfocat més a empreses que es dediquen a una explotació econòmica del que s'adarcen a allà on ocupin, sigui la Sabina, sigui Eivissa, sigui Palma, i llavors la concurrència de projectes, que és la manera d'aprofitar per part local, pues d'aprofitar i de regionalitzar i de controlar el que és l'ús de les zones portuàries de manera lúdica, o sigui, en l'aspecte d'oci, no professional ni no econòmic. I, clar, aquesta oferta que era la que nosaltres vàrem presentar un projecte per indicació del que en aquell moment s'autoritat portuària, pues això de moment està tot entrebancat allà que no sabem ni per on sortirà.
O sigui, a veure si ho hem entès bé. L'autoritat portuària té una sèrie d'espais, bueno, dos bàsicament al port de la Sabina, que és la dàrsena interior de Ponent i la dàrsena de Llevant, que ara mateix estan explotats de forma comercial. Diria que en el cas de la dàrsena de Llevant, que és de la que estaríem parlant, no?
Sí, exacte. Diguem, el que antigament es coneixia com Formentera Mar.
Exacte, la dàrsena de Llevant. Doncs aquesta dàrsena ara han complert un any d'explotació i estan ja entrant en les pròrrogues, els hi deuen quedar un any i mig o dos. Llavors, el tema és que després d'allò, què farem amb aquella dàrsena, no? Llavors, hi havia dues maneres d'assignar què es faria en aquella dàrsena. Una era la concurrència de projectes, que aquí és on el Club Nàutic podia tenir bastants boletos per ser seleccionat, i en la competència econòmica, tenint en compte ja el precedent de la dàrsena interior de Ponent que hem vist els últims mesos, doncs en què s'ha valorat i de quina manera l'oferta econòmica, doncs bé, doncs queda clar que allà al Club Nàutic tindríem moltes menys possibilitats, per no dir cap. El tema és, en Gualda Torrella, l'anterior president de l'autoritat portuària, aquí l'havíem entrevistat, la veritat és que serà el que sigui, però era un home bastant accessible i que sempre concedia entrevistes, al contrari completament de l'actual president Francesc Antic, que no hi ha manera de que vingui un dia a la ràdio i pugui respondre les nostres preguntes. Però Gualda Torrella estava molt a favor de fer la concurrència de projectes. Ara què passa? Han canviat d'opinió?
Bueno, pues tu has dit, això és una... Què passa? Ara què passa? Nosaltres tots som conscients, perquè ho he dit altres per les notícies, en els seus diaris, de lo que ha passat amb l'autoritat portuària. Crec que estan tots imputats amb problemes, amb problemes greus de tot el que hi havia hagut a les marines. I això d'aquí ha fet perquè tot el que aquesta gent havia treballat o havia demostrat que volia fer, pues no es dugui res endavant, perquè evidentment allà hi ha un greu problema estan imputats, o sigui, estan parlant amb gent que ha tingut tota una sèrie de irregularitats molt greus dins l'aturat portuària, i això d'aquí ha fet perquè tot el que hi havia fins aquell moment s'hagi aturat de cop. I, clar, nosaltres no tenim, com estàs dient molt bé, no tenim unes persones adequades. En aquests moments hi ha un buit dins el que és l'aturat portuària de Balears. Dius, hi ha un president actualment. És complicat, no sé quins motius hi ha, però segurament deu haver-hi uns motius, tant poden ser motius de salut com poden ser altres motius, perquè aquest senyor no pugui estar responguent ni siquiera ni en altres ni a ningú.
Amb altres també hi ha incomunicació absoluta.
Nosaltres estem totalment incomunicats. Nosaltres no tenim una resposta oficial de per què, però sí que mos costa i de que hi ha problemes que no són totalment... que no tenen res que veure amb la feina,
Temes personals,
diguem-ne. Temes personals, i això d'aquí pues, està fent que Torà Portuari en aquests moments estigui en mans de segones persones que no tenen la capacitat, diguem, de poder arribar allí. Ha passat, també hi ha una altra persona políticament parlant que em pareix que no sabem exactament tampoc qui és, ni tenim comunicació oficial, que s'està fent càrrec per part del govern de les Illes Balears, del Creu Tirat Portuària, però tampoc tenim una direcció, no tenim un contacte directe per poder anar. O sigui, nosaltres en aquests moments tenim tot a l'aire, perquè si jo hagués dit, jo digués, mira, hem perdut, doncs escolti, hem perdut, plegàvem els trastos, m'ho anàvem i ja lluitarem un altre, buscarem un altre baralla, no?
Sí, sí.
Però en aquest moment seguim en la nostra línia, en la nostra il·lusió, perquè està tot a l'aire, a veure a quins camins se mos obrin.
Vosaltres heu intentat, diria que per via judicial, doncs recórrer aquesta decisió de canviar la concurrència de projectes a competència econòmica, que això us deixaria fora de joc completament.
Nosaltres
heu recorregut i què passa amb allò?
Tenim un contenciós en l'autoritat portuària de Balears per aquest motiu, o sigui, volem que se mos diga, i en el cas de que no hi ha una explicació satisfactòria, doncs demanar indemnitzacions per tots els calés que ens han gastat nosaltres fent projectes per intentar recuperar això i tenir una altra vegada la solvència econòmica que teníem inicialment per, si surt una altra ocasió, doncs poder tornar a optar a lo que surti, evidentment.
Caram, o sigui, no hi ha comunicació amb l'autoritat portuària. Us heu gastat, heu invertit uns sous per presentar uns projectes a la concurrència de projectes, però a l'hora de la veritat pareix ser que serà de competència econòmica, com es dirimirà qui gestionarà aquesta dàrsena de llevant.
Bueno, 100% no ho sabem.
No
però...
ho sabem. Que...
Exacte, és que el tema és la incertesa que tenim en aquests moments, que no podem apostar per una cosa ni per l'altra.
Com era el vostre projecte, Vicent? Com era el projecte del Club Nàutic Formentera?
Bé, nosaltres el projecte que teníem en marxa era un projecte allà on vàrem, primer de tot, vàrem recorrir una miqueta a lo que era les necessitats que hi havia en aquesta illa. Tenint en compte que anava a haver-hi una regulació dins l'estany, doncs enteníem que hi havia embarcacions de certes eslores, sobretot de 8 metres cap a 12 metres, velers, embarcacions que no podien estar allà dins, doncs faria falta una zona... que era on poguessin ubicar-se. Això era una necessitat latent, l'estan veient inclús en aquests moments. Llavors, també hi havia una escola de vela amb embarcacions de vela menor, com els windsurf, o com són els lassets, com són les classes Europa, era on la gent aprenia a fer vela, però allà s'aturava. Allà s'aturava, ja no hi havia... Doncs la nostra intenció era crear un club esportiu, allà on la vela tingués un pes molt important, de manera d'orientar ja cap a lo que era vela clàssica, vela llatina, vela de guairo, que estaven preparant ja embarcacions, de fet estaven preparant embarcacions, perquè nosaltres no hem aturat la nostra activitat en aquest aspecte. I llavors també volíem veure la possibilitat de tenir un creuer, un creuer que podia tenir, pues, jo que sé, 40 peus, a lo millor...
Això que són 12...
Uns 12 metres.
12 metres, sí.
Pues preparar-lo perquè la gent s'iniciar i tenir unes tripulacions perquè poguessin anar a fer vela. Combatir pues, en les jornades nàutiques pitiuses, combatir pues, allà on arribàssim. Evidentment, no serien grans pretensions de tenir un creuer d'aquestos que volen damunt l'aigua, però sí començar a crear aquesta necessitat que hi ha de molta gent que surt, quan deixa Winsor, doncs seguir fent aquesta vela, seguir promocionant.
Un creuer és un veler.
És un veler, exacte, sí, sí, sí. És un veler. I a partir d'aquí, doncs, també institucionalitzar una mica moltes coses que fèiem, per exemple, nosaltres, com Club Nàutic, molts socis estem acompanyant la volta de windsurf, en les nostres embarcacions.
I tant.
Doncs fer-ho directament, ja també institucionalitzar-ho una mica. Si anem a pescar, quan se fa l'inici de la pesca d'arròs, pues fer una trobada de pesca d'arròs, una trobada de pesca de calamars, diguem, donar principi a totes les activitats de pesca que es fan en aquesta illa, fer una mica un club social, que també és molt important perquè les necessitats que podia tenir, pues, també una mica, també un poc ajudar en el tema de la gestió de títols, de papers, que tenim gent dins el club que són socis, que amb molt de gust ens ajudarien a fer tot aquest tipus d'activitats. O sigui, que fer una miqueta que la Nàutica Formentera estigués a prop de les persones, no com ara, que apareixem tots criminals quan anem a la mà.
Clar, pel que fa a la ubicació en si, la dàrsena de llevant, el que era abans Formentera Mar, us heu imaginat alguna distribució d'amarratges? Quants amarratges creieu que seria convenient pel Club Nàutic?
Nosaltres optàvem per una distribució que hi havia un centenar d'amarratges, que era més o menys el que havien calculat que seria necessari en primera fase. Perquè llavors també havíem pensat a la llarg dels temps, de tenir una marina seca. Una marina seca és molt útil perquè tens l'embarcació sense cap tipus de manteniment, és molt més econòmic, només pagues uns serveis de botadura i d'issada, sense que no tens que mantenir una embarcació que no costi, pues, com perquè fins ara pues, t'anaves dins l'estany, amarraves, tiraves quatre pedres, amarraves i no tenies un cost addicional. Però també canviarà, totes les coses canvien.
Sí, però també es feia malbé la barca, era molt complicat netejar-la, etc.
Correcte. No hi havia un seguiment d'olis, de sentines, hi havia tota una sèrie de coses...
Bueno, això a part.
A part, que era una mica complicat. Bé, nosaltres idea una mica és aquesta, no? Anem a veure com ho podíem engirbolar. Els projectes il·lusió segueix endavant, o sigui, nosaltres no hem parat. Nosaltres hem fet aquesta reunió, Escut Nàutic, que és una entitat, com una vegada es va definir per part del president del Club Nàutic de Balears, va definir un club nàutic com un club esportiu allà on el camp de futbol el pagàvem els socis. O sigui, era una miqueta com, diguem, farem la nostra activitat i a més ens pagarem les instal·lacions. Però clar, en aquests moments és complicat, però ara t'ho dic, no hem perdut la il·lusió. Segur que en breu se mos obrin portes que mos donaran opció a tenir, si no un 100%, una part important del que nosaltres volem.
Bé, el que vosaltres voleu deixar d'entrada, pel que estic entenent, és bàsicament doncs, l'explotació comercial que hi ha hagut fins ara que passi a ser del Club Nàutic Formentera.
Bueno, la diferència és Club Nàutic és una entitat que, com que té unes necessitats molt bàsiques, nosaltres no volem locals comercials, no volem activitats, no cobram. Nosaltres el que fem és esmirall de la mà, que ens deixin allò per ubicar amb uns pantalans necessaris per això d'aquí i unes instal·lacions de fondeig per tenir les embarcacions. Si hi ha un servei d'aigua, un servei de desaigües per les sentines i llum, que és necessari quan estàs a un port, pues, tampoc fa falta de luxe, però simplement el més bàsic, amb això d'aquí mos apanyam. Doncs sempre es pot arribar a acord, sempre podem... O sigui, nosaltres com a Club Nàutic estem oberts a tot i a col·laborar amb tothom. O sigui, nosaltres no volem ser una cunya que faci nosa ni una pedra dins la sabata de ningú. Nosaltres el que volem és que si el que nosaltres demanem, considerant que és just, i el poble de Formentera considera que és just, i el Consell de Formentera i els partits polítics consideren que és just, que consideram que sí, perquè així mos ho hem manifestat, pues que tenir seu apoio per anar tirant endavant i poder a curt plaç fer totes aquestes activitats que t'estava comentant.
Clar, què és un amarratge social? Que d'això se n'està parlant molt. Vull dir, quin preu ha de tenir, més o menys? Ho dic perquè l'altre dia, per exemple, ens comentava un usuari del Port de la Sabina que sol fer hivernada, diu que passa de pagar 200 a 600 euros al mes al port per amarrar la seva embarcació, que tenia uns 7-8 metres d'eslora. Com concebeu vosaltres els amarratges socials?
Bueno, la paraula social és un adjectiu que s'ha juntat aquí a una marra, no? Jo considero que quan tens social, de que es pagaran uns costos que hi ha uns gastos que es tenen que contribuir perquè l'autoritat portuària cobrarà unes quotes, cobra unes tasses per a ocupació, hi ha uns gastos de manteniment d'aquesta, és una instal·lació, hi ha uns gastos de manteniment d'aquesta instal·lació, hi ha uns serveis de seguretat i de necessitat de premarrar que es tenen també que pagar. Entonces, nosaltres consideram que el cost d'això d'aquí, el que val això d'aquí, es té que pagar. Entonces, per nosaltres consideram que una marre que es paga el que val per el que és costos que genera, però no hi ha afegit un negoci, no hi ha un ànim d'un lucre allà damunt, això és una marra que compleix les expectatives que nosaltres volem. Quin serà el preu just d'aquest amarre, d'aquest amarrament? Bueno, perquè aquest amarrament, el preu que tindrà, dependrà una miqueta de cada zona, d'allà on s'ubiquin aquestes amarres, perquè hi ha ports que són més cars i ports que són més barats, dependrà del que cobri l'autoritat portuària en les seves tasses d'ocupació de mirall de la mà, dependrà de la llum i aigua que es gasti, i dependrà de la superfície que s'ocupi, de l'eslora de cada embarcació, i demanarà també llavors els serveis que demanem, si té que haver-hi persones que amarrin, si té que haver-hi, per exemple, un club nàutic necessitarà una petita instal·lació pues, per fer el control de socis, perquè puguis anar a buscar el teu carnet, perquè si tens un problema...
O un petit local social,
Un petit local social, perquè si es fa una reunió de socis, ara estan fent servir els locals que ens deixes consell per fer les reunions, Això és normal, però no demanem al Consell que ens deixi un racó de l'Ajuntament per posar una oficina i un ordenador. O sigui, ens farà falta que ho facem nosaltres.
Saps què em va cridar l'atenció? De la bona participació de la reunió. l'altre dia de l'Assemblea General. Ho dic perquè en les assemblees generals de les associacions, diguem-ne, de Formentera, costa trobar al final que la gent hi hagi massa social i tot. Sí,
varen ser prop d'una quarantena i llavors hi havia molta gent que ens va enviar pues, la seva... perquè no estaven aquí, perquè no estaven disponibles, ens van enviar pues, la seva firma per autoritzar pues, el que es digués, autoritzant a la persona que mos ho va... podies autoritzar a una persona que anava per tu, o podies autoritzar al president, o podies autoritzar el que d'això, no? Hi havia un munt també d'autoritzacions i després també molta gent després de la reunió que mos va contactar per preguntar i per seguir pues, informant-se. Nosaltres el que volem fer ara també a nivell de Club Nàutic, perquè fins ara no podíem dir gaire cosa perquè és que no podíem dir res, o sigui, estàvem tots a l'expectativa. I molta gent, molts de socis, m'ho han dit, home, és que no de res, i tenen raó. És que, clar, jo a partir d'ara hem decidit, a poc a poc, pues, anar fent una comunicació a tots els socis, passant-los tot una comunicació i, habitualment, pues, abusar de l'altre i fer servir els micròfons de Ràdio Illa. Pues,
ens
també
encanta.
Per intentar comunicar, pues, en que siga poca cosa, pues, anirem intentant. Només que tinguem alguna cosa, pues, vos ho direm, que podem passar, tots vendrem. I sí, mantenint els socis informats. Per què? Perquè si no hi ha aquesta informació, si no tenim massa gent contínuament amb alerta, però això es perd, això es refreda. I més lluny de la nostra intenció que això es refredi, perquè a veure, jo sé que ficar-se en aquest tipus de coses és desesperant. Nosaltres com a Club Nàutic portant quasi 40 anys i mil que hem aconseguit. Jo no vull dir que em passin 40 més, crec que no serà el cas, no? Però, com dic jo, alguna vegada ho tenim que començar. Si no començam, quizà ni els nostres nets ho veuran. Però jo tinc il·lusió de que això vagi endavant i també fa il·lusió pues, perquè tota la junta directiva, en el poc que podem fer, però sí que estan mantenint el tipus que dic jo, pues, se mos ha tornat a donar la confiança de tots els socis pues, per poder seguir treballant i tirar endavant, que és el que mos més interessa en aquests moments.
Vicent Tura, el president del Club Nàutic de Formentera, una entitat que ja fa anys doncs, que va al darrere de deixar de ser l'única de les Balears que no compta amb amarratges propis en el port de la seva pròpia illa. Bé, Vicent, abans que te'n vagis, el tema del reglament de costes, i com està la situació? Ho dic perquè aquest reglament de costes que es van presentar al·legacions des del Consell de Formentera, diria, no sé si tenim alguna novetat al respecte.
No tenim, o sigui, de moment s'ha aprovat. Està aprovat i, bueno, la iniciativa més forta contra ells, a part que n'hi ha altres més, és per part del govern autonòmic de Galícia, que ho ha recorrit, i allí és allà on s'han fet les al·legacions més fortes. També hi ha hagut moltes altres comunitats que també ho han recorrit. La veritat és que és un sense sentit. O sigui,
per què? Per què us perjudica aquest reglament?
Bueno, aquest reglament el que fa és que, per exemple, si tu tenies un silenci administratiu, abans era positiu, ara ja és negatiu. O sigui, si no contesten és perquè estàs fora.
Per exemple, demano pintar una casa afectada per la delimitació i no et contesten, això és que no.
És que no pots pintar. Abans hi havia una dubte o era sí. Ara no contesten, no pots pintar.
Això podria abocar a moltes construccions a acabar pràcticament en ruïnes.
Correcte. No es podria fer un manteniment com
això
a tal.
Això vull dir.
Llavors, el concepte de duna. El concepte de duna mòbil, el concepte de duna ferma, el concepte de duna mòbil, amb vegetació, tot el que eren els aspectes... diguem, biològics, diguem, de lo que era
el litoral, plan, no?
Del litoral i tal, tot això d'aquí ja passa de tot. O sigui, això d'aquí ja no serveix per res. Totes són iguals. Tu tens un munt d'arena a casa teva perquè vas a fer una paret, allò és una duna, saps? I s'ha acabat. O sigui, ha arribat a un extrem absurd. Que tenim, per exemple, que a més, una altra cosa que també faria molt simbòlica, si abans es considerava la línia de litoral, allà on havien anat els temporals més grans i les altes mars i tal, durant tres vegades consecutives, durant equis anys i tal, ara no, només que hagi anat una vegada, o sigui, ara ve, per exemple, un tifón i puja a la mola, pues, la mola és zona de costes. O sigui que és tota una sèrie de coses, he simplificat molt, però tota una sèrie de coses que no tenen sentit. Això es tombarà perquè legalment és impossible.
Bé, a veure quin recorregut tenen aquestes al·legacions de comunitats autònomes com la de Galícia o d'institucions com el Consell Insular de Formentera.
Exacte.
Per entendre la situació real d'avui en dia dels afectats de la delimitació costanera, aquell títol de propietat ja no existeix, ja no és vostre?
O sí?
Ai, senyor, encara estem en això.
Encara, és que nosaltres no...
Però entenc jo que teniu un títol d'explotació que hauríeu sol·licitat en el
tenim,
seu moment.
Nosaltres tenim una propietat que seguim pagant, una urbana...
Ah, pagues tu l'IBI?
Sí. Nosaltres seguim pagant les urbanes. No ho siguin pagant tot.
Ah.
I quan te'n vas en el registre, està afectado por el deslinde de costas. Està afectat. Ja. D'allà on han llevat moltes històries són del catastre. Del catastre sí que han llevat coses i tal, no? Però...
Però tens la concessió, diguem-ne?
No.
No.
Hi ha molt, molt poca gent que ho tingui entès que tingui la concessió.
Perquè en el seu moment es va fer... Ja no és vostre, ara heu de demanar una concessió.
Sí.
Alguns la van sol·licitar, altres no.
Hi ha hagut gent que per necessitats, perquè trobaves amb una indefensió davant l'administració, ha tingut que sol·licitar aquesta...
Concessió?
Sí, però sempre en la figura que et diu ad cautelum, que amb això en Javier ens va ajudar molt, és exnotari de Formentera, que tu firmaves una documentació allà on tu demanaves la concessió per força major, perquè et cautelo en previsió de que tu no trobassis indefens davant l'administració. Doncs, clar, tu demanaves i aquest tipus de concessions, la gran majoria no s'han concedida.
Ah, mira.
No s'han concedit. Hi havia gent que dic, sí, a mi m'ho han donat, tinc els meus dubtes, però crec que si s'han donat alguna té que ser en casos molt específics. La gran majoria no s'han concedit aquestes concessions.
Llavors, sota quin títol les persones estan vivint o explotant aquells edificis que estan afectats per la delimitació?
Correcte. Bona pregunta.
No se sap.
No se sap.
Caram, tu.
Sí, un buit legal bastant, bastant important.
Déu-n'hi-do, i portem anys ja amb això, eh?
Portem 30? Des del 88.
Més de 30?
Sí. Sí, sí. Les primeres actuacions que varen fer, que varen ser aquí, bueno, que han vengut aquí tots els polítics de Formentera, podíem enumerar des d'en Javier Arenas, en Zapatero, bueno, podíem seguir en tota la línia. La famosa PNL que varen aconseguir en Mateos, el nostre diputat i en Enrique Fajarnez, que van aconseguir aquella famosa PNL que va donar peu llavors a disposició transitòria número 4. Que
va ser recorreguda al Constitucional i va tombar.
Sí, a Col·lecció Canària i a PSOE m'ho la van tombar perquè hi havia uns incongruències allà ells. Bueno, jo crec que no és que l'havessin tombat, també és que es va defendre malament, però bueno, hi ha tantes coses que...
Ara que si te vas en Javier, que de fet encara no, formalment encara no és ex-notari de Formentera perquè no hi ha un nou a la seva plaça, o sigui, encara continua a Eivissa i a Formentera. Per cert, el seu blog, a Taller de Derechos, té un article bastant aclaridor per qui realment tingui un embolic amb això de la delimitació costanera. A Taller de Derechos d'en Javier González Granado trobareu un article que sí. Dona bastanta llum.
Molta llum.
I a més bastant breu, no és gaire llarg,
sí,
no us espanteu.
Sí.
I ja per acabar, Vicent, i ja et deixo anar perquè a més hem de parlar d'altres assumptes avui, de formació, FP, institut, etc. Com ha anat la barema?
La barema, pues, molt interessant, però escassa, molt escassa. Sí, nosaltres, en la nostra petita producció, pues, qui s'han fet un 10% de vi del que tindríem que fer. O sigui, ho tenim el vi escàs enguany.
Un 10%?
Sí, tindrem que fer com feia el meu avi, posar-li una miqueta d'aigua a veure si arriba a Nadal.
I escolta'm, per què? Quin és el motiu?
Bueno, el motiu, sobretot, ha estat la falta de pluja quan ja començava a granar-se una miqueta el raïm. Molt poca producció, que afegint això d'aquí, i també estudons s'han encarregat pues, una quantitat de raïm, però important.
Et veig en plena forma, Vicent, com estàs?
Molt bé, sí, cuidant-me molt, és lògic, és que és així, no? Però molt bé, la veritat és que molt bé, content, il·lusionat amb tot el que estan fent, jo crec que som sempre positius en aquest aspecte, aquesta illa és molt, molt polida i crec que si la volem canviar haurem de fer nosaltres, però a poc a poc, si comencem a buscar ajuda de fora... Jo sempre dic que les ajudes són molt polides, no? El que passa, i s'agraeixen sempre que venguen. El que passa que tenim que tenir ajudes que s'anyeixin a el que ens fa falta a nosaltres. Si ens ajuden a pujar quan volem baixar, doncs malament.
Vicent Tur, moltíssimes gràcies.
A valtros, com sempre.
De far a far, es magazín d'Esmatí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.